Les dues en punt, bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El centre d'esport Sabadell està centrat en fer el 6 de 6. El vestidor Arlequina també ha tret a passejar la calculadora, com segurament heu fet molts de vosaltres. Aquí a la casa, com a mínim, portem setmanes fent-ho, però tots els números passen per fer la feina, per guanyar l'Egea i l'Olot, i a partir d'aquí veure com reaccionen els rivals. De fet, Edgar Hernández, que acaba de comparèixer en roda de premsa, tot i admetre que, evidentment, arribats a aquesta penúltima jornada, fan números, diu que ara toca centrar-se només en la cita de diumenge, i després ja vindrà la resta. L'equip torna a casa en l'últim partit de la Lliga regular a la nova Creu Alta i té clar que la comunió que hi ha hagut en les dues últimes jornades de locals ha de repetir-se diumenge per sumar 3 punts que són ara com ara autènticament vitals contra el Lleida i el Castellón. Amb molt de patiment, és cert, però es van sumar 2 victòries balsàmiques i ara és l'hora de repetir-la en aquest comiat a casa per arribar a Olot amb totes les garanties de permanència interna. Actes. Avui és dimecres 8 de maig del 2019, dia de tornada als entrenaments pel centre d'esports, i amb les paraules d'Edgar Hernández arrencarem aquest Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Des del control de so, Roger Benet, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem a Edgar Hernández, el davanter, que ha de ser la referència del conjunt arlequinat en el que queda de temporada. Tindrem també segona catalana amb el filial arlequinat i amb la sabadellenca. Visitarem l'Everest amb el Joan Clufent. Passarem per Portugal amb la ciclista Ada Xinxó. També bàsquet femení, i atenció que avui arrenca el playoff de la Lliga Premat de Waterpolo femení. Ho fa amb un Astralpool Natació Sabadell, Club Esportiu Mediterrani.
I fora de l'hotel?
El Barcelona va caure de forma sorprenent ahir a Anfield. El 4-0 final classifica el Liverpool per la final de la Lliga de Campions. A Madrid, el Wanda Metropolitano, i deixa els blaugrana amb un pam de nas un any després de quedar eliminats, patint una altra remuntada. En aquella ocasió va ser als quarts de final a Roma. Avui es resol l'altra semifinal. L'Ajax rep el Tottenham amb l'avantatge del 0-1 del partit d'anada jugat a Londres. Els de Pochettino, a més, arriben al partit amb nombroses baixes, la més destacada, evidentment, Harry Kane. La cita arrencarà a les 9 de la nit a Amsterdam.
Han parlat en les últimes hores.
Un sabadellenc de naixement, Sergio Busquets, migcampista vallesà de Badia del Vallès del Futbol Club Barcelona, demanant disculpes per l'eliminació a la Champions.
Han sido mejores que nosotros, han ido por el partido desde el inicio y nos ha costado mucho su presión, sobre todo en los comienzos de las dos partes. Yo creo que hemos tenido ocasiones para poder hacer el gol que necesitábamos, pero tampoco ha podido ser. Y la verdad que no te puedo decir nada más, pedir disculpas, porque después de lo de Roma te vuelve a pasar esto y poco más.
I a les xarxes socials.
Una curiositat tuitejada pel compte oficial del Club Natació Sabadell a Twitter. És una efemèride, s'acaben de complir 60 anys des de l'arribada de Kiss of the Gest. El tuit diu: sabies que l'1 de maig del 59 s'incorporà com a director tècnic al Kiss of the Gest? Aquest jove holandès seria un dels responsables que portarien la nostra entitat, el Club Natació Sabadell, a ser referent a l'estat espanyol.
Avui celebra el seu aniversari.
I ara que parlem de Can Llong, no ens movem massa de allà, perquè l'ex-baterpolista olotina del Club Natació Sabadell, Jennifer Pareja, avui es fa una mica més gran.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Segons per sobre de les 2 de la tarda. Pau Vituri, deixa la ballaruca. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui dia
ballo, ballo perquè estic nerviós. Ballo perquè estic nerviós per diumenge i el cos s'ha de moure d'alguna manera.
És dimecres, encara.
No, clar, és 9 dies d'entre partit i partit. Jo... Estem pel 5è dels 9.
És una bogeria
aquesta setmana.
Portes calculada també les hores que falten o...?
No, les hores encara no, demà que toca edició de l'Hotel Suís ja estarem parlant allò de 72 hores més 4,
més
76 76 hores demà quedaran a les 2 de la tarda.
Avui estem
doncs, mira, perdona, 100 hores clavades. Si fem el càlcul ràpid, queden 100 hores ara mateix.
Els oients fidels de Ràdio Sabadell saben que aquesta mateixa setmana vaig dir que era home de números i no de lletres. El Pau Vituri ho acaba de demostrar amb aquesta agilitat mental a l'hora de fer el càlcul. Fora bromes, el Sabadell avui ha tornat als entrenaments.
Sí.
Avui, com a bon dimecres, tornant a la rutina habitual, tenint en compte que aquesta setmana i la vinent ja és horari unificat i haurem de patir, no a la nova Creu Alta, sinó gairebé a 8 camps més, no perquè alguns duels directes seran de la part alta, però 4 o 5 partits sí que haurem d'estar molt pendents d'ells.
Sí, perquè avui, de fet, si expliquem una curiositat, veníem aquí a treballar i pensant, perfecte, el diumenge haurem de posar a la cabina algun iPad, per si fan algun partit per televisió, el mòbil haurem de tenir carregat amb l'aplicació dels resultats oberta, el Twitter una columna dels equips...
Pronostico una cosa, que segur que passarà en un moment o altre aquesta setmana, tant de bo que sigui aquesta, perquè si és la següent ens mata algun d'un infart. Ja veuràs tu com l'aplicació deixen algun gol que no és.
Seguríssim.
Algun gol
seguríssim,
anul·lat,
seguríssim.
Història d'aquestes ens farà patir més del compte.
Sí que haurem de tenir un full, que això ho prepararem evidentment en els pròxims dies, i això n'estarem molt pendents en les pròximes dues setmanes. Què passa amb cada una de les combinacions? Com quedaria el centre d'esports Sabadell? Perquè clar, tota la jornada comença amb una X, però no acabarà amb una X, vaja, al 99,9%.
Quan dius M en plural, vols dir que has de preparar, perquè com la
Pau Vituri, Sergi Parc, Adrián Arroyo, fins i tot el Sergi Garcés també li demanarem que ens doni un cop de mà, el Roger Benet,
qui vulgui portar... de fer números jo, encara farem playoff, ja veuràs. Avui dia de tornada als entrenaments, avui ha parlat qui ha de ser la referència en atac del centre d'esports Sabadell. Recordem, amb tantes absències que s'acumulen en aquest tram final de Lliga, sobretot a les posicions ofensives, Edgar Hernández, que porta 2 gols, que va marcar la setmana passada divendres al Collao, encara que va ser un gol estèril contra l'Alcoyano, avui ha passat per la sala de premsa Miguel Quereda, de fet avui no, fa tot just una horeta mal comptada, i també ha reconegut que dins del vestidor evidentment que es fan números.
Sí, es fan números, ho dèiem ara, crec que tot Arlequinat està amb la calculadora posada des del final de partit al Coi, tothom ha fet les seves càbales, aquí a Ràdio Sabadell també hem fet una predicció de com acabarà aquesta 37a jornada, la nostra pissarra, predicció optimista, tot s'ha de dir, amb el Sabadell fora del descens.
Jo he fet la pessimista també per si de cas,
per
tenir-la controlada.
Aquella
però...
probabilitat que diu que el centre d'esport Sabadell baixaria aquesta jornada,
no,
l'única
és,
combinació.
És que hi ha una combinació que podria fer que el Sabadell baixés aquesta setmana, aquest diumenge, la nova Creu Alta.
És a dir, que guanyin tots
improbable,
els...
però pot passar.
Tots els rivals, recordem que hi ha per sobre, i que el partit entre el Teruel i l'Olot acabi amb un empat. Aquesta combinació faria que ho tingués magre, o no depengués d'ell mateix, millor dit.
Anem a fer la feina primer.
Sí, doncs mira, la línia també ha estat l'argument d'Edgar Hernández quan se li ha preguntat si es fan números també al vestidor. Sí, es fan números, optimistes, com no pot ser d'una altra manera, és a dir, guanyar a l'Egea i guanyar a l'Olot, però... anem pas a pas, anem a centrar-nos en l'Egea, primer guanyar els 3 punts i després tindrem tota la setmana que ve per parlar de possibles combinacions en el partit contra l'Olot.
Tenim clar que hem de fer el 6, ja et dic, des de dintre del vestidor, però el més important, com bé reparteixo, que hem de fer aquests 3 punts, que són els més importants, els que venen ara mateix, i a l'última jornada ja veurem que també sabem que hem de treure els 3 punts, però el més important és el diumenge i les càbales i tot el tema dels números, intentar deixar-los fora, perquè al final això distreu, diguéssim, una mica de la situació en la que estem i hem de treure només els 3 punts.
Doncs queda claríssim el que dèiem en començar, que les càbales, els números i els càlculs estan fets, però que evidentment tot passa per anar sumant. Per tant, centrem-nos en això i a partir d'aquí després ja sortirà la calculadora si ha de sortir. Hem parlat i molt les últimes setmanes a l'Hotel Suís de la banca de gol del centre d'esport Sabadell, que portava una volta sense fer 2 gols en un enfrontament, els va fer contra el Castellón i des d'aleshores Arturo va fer el gol de la victòria contra el Castellón, vam parlar de l'abraçada i de les posteriors declaracions del de Cartagena, dedicant-li el gol a Edgar Hernández, dient literalment que havia estat una temporada molt fotuda per tots dos i que no estaven aportant prou, tot el que voldrien com a mínim. Edgar després va recollir el guant marcant el collau del coll, per tant el gabanenc també arriba després d'haver vist porteria en l'última jornada el partit de diumenge contra l'Egea. I malauradament aquesta abraçada es podrà repetir, però no amb Arturo vestit de curt.
No, amb Arturo de vestit de carrer, ho deies tu abans, no? Al final, tota la... bona part, no anem a dir tota, però bona part de la responsabilitat golejadora al centre d'esports en aquestes últimes dues jornades recaurà sobre la figura d'Edgar Hernández. Per tant, ho dèiem, bones notícies, que s'endollés contra l'Alcoyano, havia marcat prèviament a Buñol, però aquesta temporada, com ja li va passar a Arturo, tampoc ha marcat a la nova Creu Alta, no ha marcat cap gol, per tant, Arturo ho va trencar, esperem que no ho trenqui Edgar Hernández amb gols importants, i li hem preguntat precisament per aquest aspecte, si sent una responsabilitat extra sobre les seves espatlles per, vaja, aquesta efectivitat anotadora que no ha tingut el Sabadell ni de bon tros durant la segona volta, que ara l'hagi de portar ell. Diu que és un treball, evidentment, individual, que té aquesta responsabilitat de marcar gols. Li sap greu també la lesió d'Arturo, perquè és un company, a més amb qui es porta bé, m'ho dius tu, ho deies tu abans, Adri, aquesta abraçada després del partit contra el Castellón, però creu que també és una responsabilitat col·lectiva.
Una llàstima, ja dic, a nivell personal amb Arturo, que no es pugui aportar aquest granet de sorra que ens estava portant. Però bueno, em toca a mi, em toca o pot tocar un altre company, i al final bueno, és l'important d'aquesta plantilla tindre aquest nivell de competitivitat que hi ha durant tot l'any, que ara s'ha de veure reflexat i s'ha de treure sigui com sigui, ja et dic, fent el gol jo, fent el gol un altre, però s'ha de treure.
Doncs que marqui qui vulgui, sí, però sí, que els 3 punts es quedin aquí a casa diumenge a 6 de la tarda amb aquest horari unificat en la penúltima jornada, l'últim partit de la Lliga Regular aquí a Sabadell, abans del que tant de bo que sigui el partit decisiu per la permanència a Olot d'una setmana més tard. A tot això, ja no només és una qüestió de lesions, que també, si no és que el Sabadell té un fantasma que va planejant, que és el de les suspensions per targetes, perquè hi ha fins a 3 jugadors que estan a una groga de perdre's el partit a Olot, que si li sumes totes les baixes per lesió i tots els dubtes que hi ha, dels quals després en parlarem també, doncs fa que l'equip pugui arribar fins i tot en quadra a la última jornada del campionat. De moment, evidentment, centrats en aquest primer partit i en sumar-lo com sigui el triomf contra l'Egea, però Edgar, que avui parlava en roda de premsa, és un dels apercebuts.
És un dels apercebuts, és un dels qui té, en aquest cas, 4 targetes grogues, com en el cas del Capi, de Migue. No així Néstor Querol, que en du 9, però també està en aquesta mateixa circumstància, està apercebut. Són els 3 jugadors que podrien caure per sanció a Olot a l'última jornada i, per tant, seria un problema afegit. Li hem preguntat també a l'Edgar per aquesta circumstància, per si n'és conscient, i ens ha dit que sí. Aquí el Toni Cáceres, el delegat del Sabadell, va fer la seva feina i el va avisar, però, evidentment, amb aquesta circumstància en la qual es troba el centre d'esport Sabadell, assumir en aquest cas el risc i intentar, si hi ha alguna jugada, doncs d'aquelles de ficar a la cama, igual sí que les de retirar una mica, però
sobretot sent punta, Edgar.
Sí, aquests colzes a vegades quan saltes, però no has de variar ni de bon tros la teva intensitat amb la qual has de sortir contra l'Egea, i per aquest camí anava Edgar Hernández.
Sortiré com els últims 2 partits, amb la intensitat que s'ha de sortir, i bueno, intentant també que això no passi, però bueno, no és una cosa que em vagi desconcentrar ni molt menys. Ja porto molts anys jugant al futbol i això és un tema que no ho tindré en compte, però no em vindrà de més.
Doncs això, Edgar Hernández ha percebut, sap aquesta circumstància, però això no canviarà la seva forma d'enfocar el partit. No vol dir això que en algun moment puntual, quan hi hagi alguna acció aïllada, doncs pugui agafar o prendre alguna precaució per evitar aquesta 5a targeta groga. Per últim, també hem volgut rescatar d'aquesta roda de premsa d'Edgar Hernández una paraula clau, i ha estat l'afició. Diu Edgar Hernández que ha notat molt feeling amb l'afició del centre d'esport Sabadell en els últims 2 partits a casa. Recordem, el primer acaba amb aquella pilota treta sota pals, Àngel Martínez, el segon amb el gol d'Arturo en el minut 90, per tant, es van generar 2 situacions de màxima comunió amb l'afició i també ha destacat que tindrà un paper fonamental com no podria ser d'una altra manera, recordem amb aquestes iniciatives. 4 entrades de la zona del carnet per cada soci, entrada general a 5 euros i també entrades pels jugadors i familiars del futbol base. Per tant, ha de jugar també un paper fonamental l'afició en aquesta darrera jornada, recordem, aquest darrer partit de la temporada, esperem que sigui l'últim, però perquè el Salvament s'ha salvat i no tinguem play-out a la nova Creu Alta.
Els necessitem perquè el dia del Castelló, el dia de Lleida i els últims partits els hem sentit des de molt a prop, ja et dic que és el número 12, i gràcies a ells també aquesta empujada última que ens van donar el dia del Castelló va fer que féssim aquell gol tan important, i aquest diumenge igual, tots junts, ja, com sempre, tirant de tòpic, tots junts som més forts, però és així. Al final, afició i equip i tots junts ho trobarem davant, això.
Un quart de 3 de la tarda, tot això, i amb això ho remato, Pau, de Néstor Querol i de Fernando Pajarero, els dos jugadors tocats al partit al Coi, què sabem?
No hem esclarit res en aquest cas, no sabem si arribaran o no, encara és d'hora per saber si arribaran al partit del diumenge, no estan descartats, tampoc estan confirmats de cara a aquest duel. L'únic que sabem és que ahir, que era dia de descans, es van exercitar a la nova Creu Alta aquests jugadors que estan tocats i estan treballant a doble sessió, tant l'un com l'altre, tant el central com l'extrem castellonenc, per intentar arribar en garanties i en condicions al partit d'aquest diumenge a les 6 de la tarda contra la Societat Deportiva Egea a la nova Creu Alta.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Tot això pel que fa a la segona B, a segona catalana. No deixem encara el món del futbol. Fem un apunt ràpid perquè la sabadellenca buscarà aquest cap de setmana certificar la salvació matemàtica davant del Vic Riu Primer. Els taronges venen de caure per 2-3 contra les franqueses, però tenen un coixí de 7 punts respecte al descens que el marca el Matà de Pere amb només 9 per jugar-se. I si bé és veritat que els de Jesús Rueda de Betis tenen un difícil compromís contra el quart classificat, el Matà de Pere visitarà també el camp del cinquè alcaldes. Per aquest motiu, el tècnic de la sabadellenca, sancionat per cert, fins a finals de temporada, confia que l'equip no tindrà problemes per assolir definitivament l'objectiu. Jesús Rueda Betis.
Nos quedan 3 partidos, 2 son en casa, sí que es verdad que jugamos contra los equipos de arriba, pero bueno, Mata de Pera también tiene que ganar los 3 y bueno, matemáticamente no está hecho, pero yo creo que también Mata de Pera esta semana tiene una salida difícil y les va a costar, o sea, nosotros tenemos igualmente que intentar quedar séptimos por debajo por lo que pueda pasar con los descensos compensados y necesitamos mínimo 3 puntos. Yo creo que con esos 3 puntos ya matemáticamente lo dejamos listo.
El partit de la Sabadellenca arrencarà al Municipal de la Creu diumenge a 11:45 contra un Vic Riu Primer que ve de vèncer en l'última jornada per 1-0 al Sabadell B. I precisament el filial arlequinat dels de Pablo Becerril, més tranquils a la classificació, visiten el camp d'un necessitat salient, tot i que a priori el sisè per la cua no baixa. Com deia ara també Betis, els descensos compensats a finals de temporada podrien indicar el contrari per arrossegament. Per això Becerril, el tècnic del Sabadell B, hi veu una gran oportunitat per evitar qualsevol contratemps inesperat.
Seguint seria certificar la impossibilitat de quedar com a pitjor 600, per tant, sí, és el partit que ens queda per acabar de culminar la temporada, si no, doncs ens quedaran un parell de partits més per acabar amb 3 punts, d'altra manera no és necessari realment que contemplem, però sí que contra l'ans ho fem, doncs, tot millor.
El Sallent Sabadell B tindrà lloc el diumenge a les 5 de la tarda. Prepareu-vos perquè fem una petita tornada en el camí i marxem ni més ni menys que a l'Everest.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
T'apassionen els esports a fons? 13. El programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13. Els esports a fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís hem decidit de tant en quant parlar de muntanya. L'estrena el Joan Clofent, expert alpinista d'aquí de la ciutat sabadellenca, que ens va parlar ja de la Mola, segurament allà on molta gent d'aquí de la ciutat i rodalies, els amants de la muntanya, van descobrir aquesta passió. Avui fem el salt del que tenim a tocar de casa a l'altra punta del món, pràcticament, al Nepal, al sostre del món, al mític Everest. 8.848 metres i dècades d'història i de mística des que el maig del 1953, ara farà 66 anys, Edmund Hillary i Tenzing Norgay van ser els pioners formant la primera expedició que va coronar aquest cim, l'Everest. El primer intent, això sí, datava de 1921, per tant van passar uns quants anys fins a la primera expedició que hi va arribar. Un altre mes de maig, el del 2012, fa 7 anys, el nostre convidat, el Joan Clofent, va trepitjar el cim als 66 anys, sent l'alpinista espanyol en aquell moment més longeu en arribar-hi, i d'aquesta forma completava també el seu 7 cims, els més alts de tots els continents, l'Elbrus a Europa, el Kilimanjaro a l'Àfrica, la Aconcagua a Sud-amèrica, el Vinson a l'Antàrtida, també la piràmide de Carstens a Oceania, McKinley a Amèrica del Nord i aquest Everest a l'Àsia. Benvingut una altra vegada, Joan.
Moltes gràcies.
De la Mola a l'Everest, quin canvi, eh?
Sí, però bueno, tenen en comú que són dues muntanyes, amb certes diferències, però són muntanyes.
Començo preguntant-te per la teva experiència allà, a l'Everest, perquè avui se'm fa una mica difícil d'imaginar-me el que és una expedició allà, perquè clar, al final, quan parlàvem de la Mola, sí que controlava força més el terreny, qui més qui menys ha anat pel parc natural, però clar, l'Everest són paraules majors, i mai millor dit això de majors, i avui seràs als nostres ulls allà. Per exemple, la vostra expedició va durar, si no m'equivoco, 8 setmanes allà.
Efectivament, sí.
Són dos mesos?
Hi ha un procés d'aclimatació, a part de l'aproximació fins al camp base de l'Everest, que són 9-10 dies, que vas fent un trekking, que vas pujant des de la sortida de Katmandú fins a 4.000, quasi 5.000 metres que està al camp base, i això també va molt bé per aclimatar, perquè vas dormint entremig amb diferents alçades, i llavors l'organisme s'aclimata en aquest canvi d'alçada.
Al final és intentar no patir mal d'alçada, aclimatar-te una miqueta i fins i tot vaig llegir que fent cims menors perquè el cos vagi acostumant-se, no?
Clar, un dels problemes que hi ha en els 8.000 i a la Everest evidentment és l'adaptació de l'organisme en aquesta poca densitat d'oxigen en l'aire, i això s'aconsegueix amb un procés lent, i té diferents tècniques. Una d'elles és anar pujant d'una manera progressiva, dormir cada vegada en un lloc més alt, però també anar baixant després. I per tant, quan ja ets en el camp base, que ja has fet aquesta primera part del cicle d'adaptació fins a aquests 5.000 metres que té el camp base, llavors hi ha un altre cicle que és pujar a cims de 6.000, 6.000 i pico, i tornar a baixar al camp base, amb la qual cosa es complementa aquest procés d'adaptació, d'aclimatació.
Al cim de l'Everest, al sostre del món, vas arribar a les 3:20 hora d'allà, i segur que mai no t'han fet aquesta pregunta: què se sent un cop estàs a dalt de tot?
Clar, en el meu cas hi havia un cúmul de factors i per tant és difícil d'esbrinar o de diferenciar quin era el més important. Clar, jo anava a l'Everest, jo soc muntanyenc de tota la vida i per tant sempre havia tingut per mi un al·licient poder anar a l'Everest, però mai ho havia suposat, no m'havia imaginat en aquella situació. Però degut al meu repte dels 7 cims, diguem, l'Everest era, ja ho havia deixat expressament per l'últim dels 7 cims, perquè era més complicat i tenia més dificultats, i el fet d'assolir l'Everest i per tant tancar el repte dels set cims, allò me portava unes sensacions, una emoció que difícilment amb un altre muntanyenc normal, diguem-ho així, li podia portar. Evidentment, doncs, moltíssimes coses et venen en aquell moment, sembla mentida quan que en pocs minuts que jo vaig estar en el cim, la quantitat de pel·lícula que et ve en la ment, tota positiva, evidentment. No sé, per exemple, a mi em va impressionar molt la cerimònia que fan els xerpes quan són a dalt, que doncs retren homenatge a Everest pels xerpes, és Xomalucma, que és la deessa de l'alçada, diguéssim. Llavors ells, bueno, l'Everest és una deessa, i quan són a dalt, igual com aquí els cristians quan van a una ermita, a un santuari, a una església, doncs fan la seva acció de gràcies, ells també ho fan. Llavors aquesta cerimònia, 8.848 metres, amb un fred que pelava, amb un vent enorme, doncs les seves ofrenes era llançant a l'aire una sèrie de flors típiques del budisme, unes espècies, però ho han de fer amb les mans nues, amb un fred que jo amb guants i notava el fred, i diem allò és una experiència que sempre més recordaré.
Clar, el tema dels xerpes també sempre m'ha generat interès, perquè fins i tot el 2014 van fer una vaga de la perillositat d'acompanyar a la gent durant l'Everest, i no sé com és la convivència, per exemple, amb aquella gent que està, clar, ho té tant per la mà, no? Ho té a tocar de casa i estan, pràcticament viuen per això, no?
Més que una vaga, el 2014 el que va haver va ser un accident molt greu, precisament a l'Everest, en un punt que no, quan hi passes no t'imagines qui pot ser, perquè l'Everest té diferents punts crítics. Un d'ells és la cascada de gel del Khumbu, que sempre hi ha blocs de gel que es desprenen durant, i quan tu hi passes, ara sense aquella, ara és l'altra, inclús les escales que es munten allà per superar esquerdes, moltes vegades les trobes trinxades el dia següent. Per tant, aquell punt és... Però això era ja després d'haver superat la cascada de gel, anant cap al Camú, i aquell, i fins i tot allà hi ha com una mena d'arc budista, de, com aquell que dona gràcies d'haver superat el lloc de perill. Doncs bé, després d'haver superat aquell lloc crític, anant cap al Camú, es va desprendre una quantitat de gel de la cara de l'Everest i va sepultar una pila de xerpes. Llavors, doncs, bueno, ells es va suspendre totes les expedicions. Jo estava en aquell moment en el Choyu, que és un altre 8.000, i també, bueno, em vas trobar també que es va suspendre. Més que una vaga, va ser, diguéssim, un acte solidari amb els companys xerpes, perquè els xerpes és un poble molt petit i entre ells o són familiars o es coneixen tots, i diguem, era un acte de reconeixement, de solidaritat amb els companys que havien mort. El xerpa és un personatge per mi molt admirat, perquè bueno, sap treure, primer que té unes facultats innates o bé adquirides en el procés evolutiu de la persona, que s'han adaptat molt bé en aquelles circumstàncies de l'alçada, de poc oxigen, i sobretot a nivell físic, perquè són persones que no són uns armaris en el sentit europeu de la paraula, ben constituïts, no, són millor menudets, però en canvi té una capacitat de portar material que dius, bueno, portar per ells 30 o 40 quilos a l'esquena no és cap problema, i sobretot en aquella alçada. Per tant, diguem-ne, és un poble que realment per mi és admirable, però també el que em va causar molta admiració, perquè ells són budistes, tots els xerpes, és, vull dir, tota la seva filosofia de la vida, que va lligada amb el que és la filosofia del budisme, i per això, per un occidental, és un xoc, una experiència brutal, però que t'obliga, t'invita a reflexionar sobre el que tenim, el que som, i perquè realment veus que gent que tindrien més que motius per estar infeliços i per tenir enveja dels occidentals, doncs irradien felicitat, que és com és possible.
Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world. And they named it Everest.
Estem parlant aquí a l'Hotel Suís amb el Joan Clofent, sabadellenc, autor del llibre Els meus set cims, l'alpinista espanyol més veterà en escalar l'Everest l'any 2012. sobre aquest sostre del món. Avui buscava a través d'internet, per exemple, Spotify, la paraula Everest, i m'han sortit desenes d'àlbums, de cançons, una d'aquestes, la que està sonant ara de fons. Per fer-nos una idea, també l'he comparat amb d'altres, he buscat Kilimanjaro. I déu-n'hi-do les que surten també. En canvi, si poses Aconcagua, només dues. Per tant, hi han com muntanyes que tenen una mística especial o que s'han fet més famoses. Això pel que fa a la música. Si mirem, per exemple, el tema de la literatura, de llibres, també tens els que vulguis i més. He vist, per exemple, un, La febre del cim, del periodista nord-americà John Krakauer, sobre la tempesta mortal de neu que va acabar amb la vida de 8 persones el 10 de maig del 96. Per què l'Everest té aquesta mística especial respecte d'altres? Perquè a vegades hi ha més 8.000s, i si els diguéssim a bona part de la nostra audiència ara mateix, potser no sabrien de què estem parlant. En canvi, dius Everest i tothom el té controlat.
No hi ha dubte que l'Everest és un reclam per tothom, sobretot pel món alpinístic. Si em diguessis, és una muntanya molt vella, molt maca, no, hi ha muntanyes de més baixes d'alçada i en canvi tenen un perfil, una silueta molt més atractiva. Què el fa aquest atractiu? Home, jo diria d'entrada segur que és el fet de ser el sostre del món. Cada any hi ha moltíssima gent que vol acostar-se a l'Everest. Uns fan el trekking fins al camp base, ara simplement com a turistes, i altres pues, intenten assolir-lo. Però tot muntanyenc, en el fons, amaga, diguem-ho així, aquest desig de veure si un dia el pogués assolir. Què hi ha darrere d'això? Home, jo a la muntanya, en general, sempre, i fa molts anys que em faig, hi ha un cúmul de factors que s'amaga darrere d'aquesta afició, per entendre's, a fer muntanya. La set d'aventura, els reptes, no només el tema que tots potser coneixem del paisatge, de la tranquil·litat, del silenci, això també, però hi ha altres aspectes darrere, que en aquest cas de l'Everest i altres muntanyes, que composen, diguéssim, aquest atractiu que té. No és tampoc una muntanya molt difícil, o sigui, hi ha muntanyes, i fins i tot no són 8.000s, que tècnicament són més difícils d'assolir. Per tant, o sigui, no s'emporta, diguéssim, la medalla en cap dels aspectes, diguéssim, proper muntanyencs, però sí que és la més alta del món, i això és un desafiament, és un repte que en els muntanyencs doncs, ens atrapa.
Si t'haguessis de quedar amb una, de més especial per tu, seria l'Everest per allò que hem comentat abans dels set cims i ser l'últim, etc., o n'hi hauria una altra?
No, jo la que em va costar més esforç i per tant li tinc una simpatia més propera és el Denali, que és el més alt d'Alaska, d'Amèrica del Nord, més conegut com McKinley, o sigui, els habitants d'allà, els indis, els pocs que queden, era el Denali, però els americans, quan van comprar Alaska, no russos, doncs li van canviar el nom i van posar el nom d'un expresident que era McKinley.
Quan hem parlat també de l'Everest, sempre ha sortit la paraula brossa, no? Ha acabat sortint d'una banda o de l'altra. He buscat dades i em semblen realment espectaculars. Es calcula que hi ha unes 50 tones de residus a l'Everest. S'està desfent a més el gel i cada vegada surten més a la superfície. Tendes de campanya, bombones d'oxigen, llaunes de tot, fins i tot cadàvers, que a mi m'ha sorprès una miqueta. Aquesta imatge xoca, no? Una miqueta. I he vist que l'Associació de Muntanyencs del Nepal estan fent expedicions per intentar netejar una miqueta de tanta brossa que hi ha. És una pena, no?
No, en realitat no és en l'Everest, és en el camp 4. O sigui, l'Everest es pot assolir, ja té dues rutes normals, a part de llavors rutes de, diguéssim, ja especials, però hi ha dues rutes habituals que es fan servir, que és per la banda xinesa, des de Xina, o per la banda nepalesa. Lo habitual és fer-ho per la banda nepalesa, entre altres raons, perquè administrativament donen més, el govern de Nepal dona més facilitats que el xinès, perquè també perquè el govern nepalès necessita ingressar divises, en canvi els xinos ja tenen altres fonts d'ingressos. Llavors, què passa? Que vas, a part del camp base, diguéssim, vas pujant una sèrie de camps intermitjos fins al camp 4, que és en el coll sud. I allà, diguéssim, és un camp 60, diguem-ho així, perquè tot el que sobre allà es queda. I, és clar, el que sobre a vegades també és de fruit d'accidents, de tempestes, per exemple, aquest cas que explicava el John Krakauer, em sap que és, no? En el llibre aquell, és precisament perquè, és clar, quan hi ha una un accident d'aquests, diguem, allà no hi ha un servei de recollida d'escombra, digues, com hi pot haver
no
la rehabilitació.
No?
A 8.000 metres, com està més o menys el camp 4, no hi poden accedir els helicòpters. Llavors, tota l'acció de neteja, sigui de productes de brossa, o sigui fins i tot de cadàvers, s'ha de fer amb esforç humà, o sigui, a l'esquena de les persones, no hi poden pujar tampoc animals, i això fa que això no sigui viable, i de tant en tant sí que s'ha muntat alguna operació de neteja del camp 4, però és que dura 4 dies, perquè és clar, diguem-ne, l'Everest, una de les coses que té i que molta gent critica és aquesta massificació, que és clar,
just anava a preguntar això, si això era fruit de la massificació que hi ha a l'Everest o a d'altres muntanyes també succeeix?
Bueno, esclar, evidentment està en proporció de la gent que hi va. O sigui, si vas a aquí al Vallès, en un lloc que no hi va gent, probablement no, el tant percent de probabilitats que estigui brut és el mateix, però si no està sobreocupat, doncs no hi trobes brossa. En canvi, amb altres racons que tots coneixem, però molts ajuntaments posin abocador tancat o el que sigui, però i allà passa igual, esclar, a les muntanyes que hi va menys gent, doncs deixen menys residus, i a l'inversa. El problema, per això, més greu no tant és la massificació o l'acumulació de brossa, sinó la dificultat, per no dir impossibilitat, d'eliminar aquesta brossa. I també perquè clar, la gent que hi va potser no té prou cura d'això. O sigui, jo per exemple faig curses de muntanya i puc veure, no és a l'Everest, però vull dir, veig muntanya mitja o baixa muntanya, com corredors, companys meus, no tenen cap reparo a llançar les ampolles
sona, no?
De gel, la bossa de la barreta energètica, allò. I dius, home, això no costa res, posa-te la butxaca, no, és simplement, allò no pesa res, diguéssim, no? Però ni així. Per què? Perquè aquella persona, pel que sigui, ha pagat, no sé, unes inscripcions en aquella empresa que organitza aquella cursa, i considera que ja l'empresa ja s'espavilarà. I aquí a l'Everest, home, no hi ha un servei de recollida d'escombraries, però jo crec que és, primer, una falta de sensibilitat, i perquè la gent pensa, bueno, jo ja he pagat la meva inscripció, hi ha una altra, i com que tampoc suposo, no pensen tornar, doncs, bueno, és un cúmul de factors.
Més de 8.000 persones, per cert, han fet el cim a l'Everest. Unes 300 han perdut la vida allà per diferents motius, com comentàvem ara, entre allaus de gel, caigudes, mal d'altura també, la congelació, malalties, esgotament, hi ha de tot. I d'aquests, uns 200 continuen allà, que és el que comentàvem ara i que m'imagino que impressiona. Ho vam dir l'altra vegada també, i m'agradaria també quedar-me amb aquesta sensació. A vegades els mitjans de comunicació tirem massa quan hi ha accidents o quan hi ha alguna tragèdia, i oblidem el que és la difusió de la muntanya com a tal, o simplement comentar l'Everest com hem intentat fer-ho avui. Per tant, volia passar també una miqueta de puntetes sense obviar aquest detall, perquè, home, són 300 vides, però al final no ens podem quedar amb això només.
Sí, és el preu, l'alta muntanya, sobretot quan parlem de 8.000, és el risc que té. No oblidem que l'Everest, bàsicament, la majoria d'accidents mortals no han estat tant per accidents tipus de muntanya, com és una caiguda o un desprendiment o una allau, sinó per aturada cardíaca. O sigui, hi ha un col·lapse fruit d'estar unes hores en un ambient que és antinatura. Moltes vegades aquí hi ha un tema que no hem comentat, que és el tema de l'utilització d'oxigen supletori, però encara que la majoria ho fan servir, van escassos d'aquest oxigen. Llavors, quan hi ha algun coll d'ampolla, per exemple l'esgarró de Hillary, que és un coll d'ampolla que està a 8.800 metres, i si arribes amb poc oxigen allà t'has d'esperar 2 hores, que és normal, que és un coll d'ampolla, i a més amb una temperatura baixíssima, doncs allà passa que un esgota aquest oxigen i llavors l'organisme entra en col·lapse.
Doncs de la Mola a l'Everest hi haurem de rumiar la tercera a veure on és, perquè hem passat d'un extrem a l'altre pràcticament. Joan Clofent, un autèntic plaer tenir-te aquí a l'Hotel Suís, i quan vulguis, casa teva per tornar a parlar de la muntanya.
Molt bé, encantat, i a la vostra disposició.
Gràcies.
Vols saber què ha fet el teu equip? Vols saber què hi diuen els protagonistes? Viu el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana a l'Enjoc, dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Estàs convocat!
Equipa't per a la primavera al millor preu a la botiga Zeta Sabadell.
Perquè ara fins al 13 de maig tens la segona samarreta al 50%.
Una gran varietat de models per triar des de 3,99 €. I ara la segona samarreta al 50%.
Només fins al 13 de maig per a nens i nenes de 0 a 14 anys.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix d'aquesta i moltes més promocions. Botiga Zeta Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Minutets, no arriba i les 3 de la tarda continuem endavant. Hem baixat ja de l'Everest amb el Joan Clufent, espectacular. Aquest home és una enciclopèdia de la muntanya i ara el que fem és parlar de waterpolo perquè avui es disputa el primer partit dels play-offs de la Lliga Premat Femenina de Waterpolo amb l'Estelpool Natació Sabadell. Les pentacampiones d'Europa parteixen com a favorites del títol després d'haver acabat la fase regular un any més amb una plena de victòries. En el primer duel de semifinals, les de David Palma jugaran avui a Callon contra el Mediterrani en els dos partits de Lliga i també el de la Copa de la Reina. L'Estelpool no ha tingut problemes per imposar-se les del barri barceloní de Sants. Ara, Palma, el tècnic del club, espera que l'equip també vagi per feina.
Haurem de treballar i si podem fer un 2-0, pues perfecte, ja pensar la final. A veure com estarà la final, perquè Mataró l'últim partit de Lliga va guanyar, va fotre un partidàs i és un equip que ha anat cap amunt i penso que estarà divertit.
Palma també ha comentat el potencial de les barcelonines. El tècnic de l'Estelpool femení reconeix que es nota una mica la pèrdua d'efectius que ha patit el Mediterrani durant la temporada.
El medi, des que va perdre la Ruth Tarragó, a partir del gener va fotre un baixón i sí que se recorda l'últim partit de Lliga allà a casa seva, que vaig veure un medi més fluixet, que li costava molt atacar. Bueno, al final penso que Mary ha fet una gran temporada i que voldrà sortir a tot el primer partit i que s'ha de jugar el partit i que ens obligarà segurament. Jo penso que plantejaran el partit per quarts, no? Que és el que moltes vegades fa, no? Plantejar, va, anem a veure si aquest quart no ens guanya el Sabadell.
El partit és avui a les 8 del vespre a la piscina de Can Llong. Dissabte l'eliminatòria passa a jugar-se a la Josep Vallès a Barcelona i en el cas poc probable de ser necessari, el tercer i definitiu tornaria a Sabadell diumenge. L'altra semifinal enfronta el segon contra el tercer. Sant Andreu i Mataró es veuen les cares en un creuament a priori força més igualat. Palma no ha volgut mullar-se i creu que el nivell és semblant tant si arriba un com si ho fa l'altre a la final.
Tant sigui Mataró com sigui Sant Andreu, serà una final maca. Intentarem aquí, si arribem al primer partit, guanyar, no?, i agafar aquest avantatge de la primera victòria i tenir dues oportunitats per aconseguir el títol.
El primer partit del playoff arriba l'endemà que l'Ajuntament homenatgés ahir a la tarda la plantilla per la cinquena Eurolliga assolida fa un parell de setmanes. L'alcalde Matías Serracant i també la regidora d'Esports Marisol Martínez van encapçalar aquesta recepció oficial a la qual es va posar en valor l'aposta per l'esport femení que fa el Club Natació Sabadell. L'anècdota d'aquest acte institucional la va protagonitzar justament una de les més joves de la plantilla, la Gisela Ferrer, que va aconseguir d'aquesta forma tan espontània tenir la tarda lliure d'entrenaments.
Que en nom de tot l'equip, que volem fer una votació popular, perquè ja que costa tant guanyar la cinquena, això, pues, necessitem encara una tarda de descans i ens volem que ens ajudeu a aconseguir festa aquesta tarda. Vota sí, per favor!
Per unanimitat, van endur-se la votació de carrer. Diria que David Palma va ser l'únic que no va votar a favor, encara que al final va accedir a deixar aquesta tarda lliure. Havien entrenat pel matí preparant aquest partit contra el Mediterrani. I a poques hores d'aquest primer enfrontament del playoff pel títol, hem conversat també amb una de les ex del Medi que milita al Natació Sabadell, com és l'Ani Espar, la germana gran de les Espar, que té a la Clara, a la petita, defensant els colors del rival d'avui. Un dia segur especial que hem comentat amb ella.
Anis Part, waterpolista del Club Natació Sabadell. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Arriba l'hora de la veritat pel que fa a la Lliga. Arriben els play-off i ara ja sí que en qüestió d'uns dies es resol tot i una Lliga regular immaculada més la deixem enrere i ara toca ja competir.
Exacte, ens queden aquests partits, primer contra el Mediterrani, esperem que tot vagi bé i poder jugar a la final la setmana que ve.
Tu t'has format al Mediterrani, tens la teva germana allà, m'imagino que a les 8 de la tarda quan vegis el casquet a l'altra banda que és del medi és especial per tu, no?
Sí, està clar, és un partit especial per mi, però al final a l'aigua no hi ha ni germanes, ni amigues, ni res, nosaltres a per totes.
No és la primera vegada que et trobes a la Clara, heu jugat juntes i a més diria que els dos clubs, que el Medi i també aquí el Sabadell, però com a rivals ja porteu un temps, no? Per tant, m'imagino que el caire especial de la primera vegada això ja no ho té.
Exacte, ja estem acostumades ja tant com a companyes com a rivals i al final és un partit més.
I així m'imagino que aquesta setmana segur que missatgets, dines familiars, alguna broma segur que cau.
Sopem separades per no enfadar-nos, no és broma.
Un moment molt cregut, eh?
No, la veritat és que hi ha bon rotllo.
Es comenta després la jugada, clar, abans i després. No sé si abans també o...
Abans no tant, normalment després sempre comentem la jugada, sempre comentem, no, i en aquella que m'has fet l'entrada i m'has fet gol o no sé què, sempre es parla.
Què tal, el Medi? Com el veus? Renovat, no?, aquesta temporada.
Sí, bueno, és un equip molt jove, porta diversos anys fent les coses molt bé, han quedat quartes, però pràcticament han estat allà lluitant per la tercera posició, i és un equip que sempre dona guerra, així que haurem de sortir fortes des del principi.
Aquesta temporada, per això, us les heu creuat a la Copa, també, evidentment, a la Lliga regular, hi ha hagut força diferència en el marcador, però sempre diu que és el típic equip farragós de jugar contra elles.
Exacte, i a més, sempre ens costa més tornar després de guanyar una Copa d'Europa, aleshores aquests partits, bueno, ja ho vau veure el dissabte passat contra Sant Andreu, al final nosaltres ens hem de posar les piles i hem de sortir concentrats des del principi, perquè si no, costarà.
Just anava a preguntar això, no? que com s'aconsegueix sobreposar-se al fet de guanyar una Copa d'Europa, en les últimes hores heu estat rebudes a l'Ajuntament, al Saló de Plens, precisament per la cinquena Eurolliga, i després anar a la piscina del Concha, del Concepción, o jugar contra el Sant Andreu, o ara als play-offs. El canvi de xip és molt bèstia.
Exacte, costa, però la veritat és que estem acostumades i que al final nosaltres quan ens hi posem.
Però tenint a les portes també una competició de nivell, a nivell de seleccions, i després de la Copa d'Europa, com que una ha de fer l'esforç extra, no? De dir, és una lliga, poca broma, però t'hi has de posar.
Exacte, t'hi has de posar, has de venir, bueno, aquests últims dies que ens queden d'entrenament molt concentrat i amb les ganes que mai falten.
Per cert, i amb això ja gairebé ho remato, deia el tema de la recepció de les últimes hores al Saló de Plens, una no es farta, no?, d'aquest tipus d'actes, perquè al final són molts i molt variats, però signifiquen que al darrere hi ha hagut un èxit brutal, que com deien, per exemple, l'alcalde, la regidora, el president, ens vau fer patir, però també gaudir molt, i quan després ve tot aquest reguitzell d'actes, dius, ja s'agraeix tenir-los.
A nosaltres ens agrada a vegades canviar també una mica la piscina i els entrenaments per actes com aquests i reconeixements, que al final doncs, ens demostra que la feina està ben feta.
Ani, espero que vagi bé el sopar d'aquesta nit amb la Clara, però que sigui amb una victòria la primera del play-off.
Això espero, gràcies.
A les 8 del vespre arrencarà avui aquest primer capítol d'aquestes semifinals de la Lliga Premat de Waterpolo Femení. Duel de germanes Espart, l'Ani contra la Clara, entre l'Astra, el Pool Natació Sabadell i el Club Esportiu Mediterrani.
Hola, sóc la Marina Cordobés i jo escolto cada migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Si ahir parlàvem de la Titan Desert amb la Mercè Pacios i amb el Santi Ramos, avui toca tornar-nos a pujar de nou a la bici, no mirant cap al Marroc, sinó cap a Portugal, on la de Xinxó ha estat segona a la Portugal Tour Mountain Bike, una cursa per etapes i també per parelles, on la sabadellenca formava tàndem amb Celina Carpinteiro, amb la portuguesa que corria a casa. En directe aquí a Ràdio Sabadell, a la Xinxó, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una plata molt lluitada en la categoria UCI Elite Woman, deies avui, o deies en les últimes hores, vaja, en la teva última publicació a Instagram.
Sí, correcte. Estàvem molt en un nivell similar a les que vam fer terceres, finalment, i així ens va tocar doncs, lluitar etapa a etapa per aconseguir aquesta segona posició amb la Celina.
Sempre m'ha semblat molt interessant, ara que parles de la Celina, saber com us compenetreu fent una volta ciclista per parelles, perquè al final ha d'haver-hi una complicitat, un esperit de sacrifici conjunt, no només personal, sinó també pensant en l'altra part de l'equip, no?
Bueno, doncs la veritat és que per mi va ser una experiència molt nova. Jo estic acostumada a fer a vegades curses per parelles, però sempre és amb el Santi, amb el meu company, i ens entenem molt bé, ens coneixem de sobres, no falta que ens diguem moltes coses que ja mirant-nos ja sabem què. I amb la Celina no havia fet mai res, i bueno, de fet ens coneixíem d'altres curses, però feia 2 anys que no ens trobàvem a pedalant enlloc, i juntes no havíem pedalat mai. Llavors va ser conèixer-nos allà, bàsicament, i el dia a dia ens vam compenetrar molt bé i va ser una experiència doncs, molt xula doncs, aprendre-ho això sobre la marxa, conèixer-nos sobre la marxa i ajudar-nos mútuament a etapa a etapa.
Si feia 2 anys que no us vèieu, com vau decidir que faríeu aquesta prova juntes?
Doncs no, va ser ella. Ella volia anar-hi i no devia trobar parella per allà a prop de casa seva i un dia em va enviar un missatge pel Facebook. Em va dir, escolta, hi ha aquesta cursa, estic buscant una noia per fer parella amb mi, què et sembla, t'animes? I ho vaig poder quadrar i cap allà que me'n vaig anar.
I t'ha agradat la prova? Perquè ens deies ja l'última vegada que vam parlar que et mous una miqueta més per curses i destins que et facin il·lusió, més que si és campionat de Catalunya o no, o d'Espanya o d'Europa, etc. Has gaudit aquests dies a Portugal?
He gaudit per viure una cosa diferent, conèixer gent nova, un territori nou i sobretot l'experiència aquesta de córrer amb algú que no coneixes, a veure com ens adaptarem i tal. El paisatge també era bonic, el que passa és que bueno, cada any sentim per les notícies que a Portugal hi ha molts incendis i realment hi ha molt poc bosc, està tot molt sense arbres, molt cremat, però era bonic perquè estava tot molt florit i hi havia vinyes també, el paisatge era xulo també.
Només us va superar la classificació la parella Estònia, formada per Maris Meyer i Grit Steinburg, amb 20 hores i 43 minuts. Vosaltres vau fer una horeta i algun minut més, i deies que també va anar la cosa ajustada respecte a les que van ser terceres en la vostra categoria. En algun moment vau veure perillar el podi o la segona posició, o al revés, o fins i tot us vau veure amb opcions de triomf?
No, la Greta i la Maris estan a un altre nivell, bueno, almenys considerem això, i tret del pròleg que vam fer segones, de seguida es van posar primeres i ja vam veure que no anirien endavant i que si no els hi passava res estrany guanyarien. Però amb les terceres sí que va ser una lluita constant, perquè de fet elles es van posar segones i no va ser fins a la tercera etapa que nosaltres ens vam posar segones, però amb pocs minuts de marge. Llavors, cada dia era a veure si guanyaran elles, tornarem a guanyar nosaltres l'etapa, vam anar retallant 2 minuts, 2 minuts, i l'últim dia vam arribar amb 5 minuts d'avantatge sobre les terceres.
Amb aquest punt de competència que hi havia i veient aquest nou podi, segona classificada, vaja, escoltant-te les últimes vegades que hem parlat, arribes en bon moment de forma, no?, aquestes alçades de temporada.
Sí, la veritat és que em vaig trobar molt bé, i pujava bé, pujava còmode amb la Celina i sobretot vam disfrutar moltíssim baixant. També vam veure que teníem un punt de tècnica més que les que al final van fer terceres, llavors ens havíem d'exigir sobretot en aquests trams tècnics i la veritat és que sí que em vaig trobar molt bé de forma i per ser 6 etapes, que clar, dia a dia vas més cansat, vaig intentar cuidar-me molt després de cada etapa, fer estiraments, descansar el màxim possible per tal doncs, de que l'endemà no estigués molt físicament molt ressecosa, diguéssim. I no, la veritat és que sí, contenta del rendiment.
I ara toca Euskobike i després la Hardbike, que no sé com afrontes aquestes proves, amb quins objectius?
Doncs l'Euskobike és una cursa que no coneixem. Fa molts anys que tenim uns amics que hi van cada any, que estan sempre emocionadíssims, ens n'han parlat superbé. Bueno, és que el País Basc, els seus boscos i tot sempre són espectaculars. I no hi podíem anar mai perquè ens coincidíem en altra cursa. Aquest any no hi és i vam dir, doncs, cap allà anem, hem de veure aquesta cursa i tenim moltes ganes doncs, de veure què ens depara el territori. Són 117 quilòmetres, gairebé 4.000 de desnivell. Llavors és un altre tip. És només un dia, però un dia molt intens. Sobretot això, moltes pujades dures, i esperem poder disfrutar molt dels corriols i els senders del País Basc.
Doncs tant de bo que sí, que és bona terra per fer-ho, bon paisatge i bona cursa. Ada Xinxó, segona classificada amb la Celina Carpinteiro en aquesta Portugal Tour Mountain Bike. Enhorabona per aquest nou èxit i a gaudir quan arribi la cita al País Basc. Una abraçada.
Gràcies, adéu.
Hola, sóc l'Arnau Vidal, president del Sabadell Rugby Club, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell. We'll be right back.
5 minuts i les 3 de la tarda. Avui tanquem el programa en bàsquet. Ahir parlàvem, per exemple, del Basquetia o del Global Bàsquet. Avui ens fixem a la primera catalana femenina, que entra en les seves dues últimes jornades. Començarem pel grup 1, on tenim el Sant Nicolau apurant les seves opcions d'acabar entre els dos primers classificats i, per tant, de poder jugar a la final a 4 i ascendir, per què no, a Copa Catalunya. Ara mateix, les Grana són quartes, amb 20 victòries i 8 derrotes, una més que el segon classificat. I això fa, com reconeix el tècnic Xavi Paredes, que no depenguin d'elles mateixes.
Han d'esperar que perdi Júlia Codalenca, segur, perquè contra ells, bueno, és que Júlia té una derrota menys, per tant, hem d'esperar que perdi, i bueno, jo estaria malament en contra. Per tant, hem d'esperar això, hem d'esperar també un triple empat, i llavors estaríem dins. Clar, tot i guanyant, hem de guanyar els dos partits que queden, evidentment.
El primer d'aquests dos partits, començant per aquest diumenge a les 6 de la tarda a la pista del Lluïsos de Gràcia, un rival que no juga absolutament res en aquest tram final. S'ha de tenir en compte que el Sant Nicolau compta amb la millor defensa de tota la Lliga, i Paredes s'agafa a un altre argument per ser optimistes, que és el fet de recuperar també efectius.
Un factor molt, molt important és que tornem a fer totes les 10 jugadores, tota la plantilla al complet, que en tot l'últim mes, on hem tingut partits fonamentals que ens han escapat per molt poca diferència, com Granollers a 3 punts, Lluïsa a 3 punts, doncs ara mateix estem al complet, i això es nota molt a nivell d'entrenaments, a nivell de partits.
Tot això al grup primer, amb el Sant Nicolau esgotant les seves opcions a la part alta. L'altre grup, el 2, la situació és més dramàtica pel Natació Sabadell i per l'Escola del Carme Masavícola. Del desè al 13è classificat, juguen la promoció de permanència, i ara mateix els dos representants sabadellencs són 8è i 9è respectivament, però empatats a 12 victòries i 16 derrotes amb aquest desè classificat, el Bàsquet Ateneu Montserrat. Les carmelites obren el foc d'aquesta penúltima jornada visitant demà a 21:45 de la nit la Salle Reus. Les del Baix Camp són terceres, però no tenen cap opció d'acabar entre els dos primers classificats. Per aquest motiu, el tècnic Álvaro Fernández espera un duel molt similar al d'aquest passat cap de setmana, en què l'Escola del Carme es va imposar per 2 punts de diferència al Morell, al quart.
En principi tindrem a tota la plantilla disponible, i res, evidentment, com tu deies, és un partit molt similar per la situació de l'altre equip. És un equip que classificatòriament doncs, està molt bé, que està competint a dalt i que té una gran plantilla per competir a dalt, i nosaltres doncs, anirem allà a intentar rascar aquesta victòria que ens acosti una miqueta més a la permanència directa.
Un punt a tenir en compte és que si les carmelites o les nedadores acaben finalment en aquesta desena posició, tindrien pista a favor a les fases de permanència. Tot i això, Fernández compta amb la plantilla al complet i es mostra confiat de poder rematar la feina en aquestes dues darreres jornades. Mateixa situació, però millor panorama pel Natació Sabadell. En aquesta penúltima jornada, el club rep a les naus el Geiec Uni Girona B, QE i descendit a segona catalana. Les dues últimes jornades, les de Dani Domena, han desaprofitat dues bales per salvar-se, però Núria Álvarez, jugadora de l'equip, recorda que tenen el bàsquet a baraix a favor.
És importantíssim la baraix, vull dir, ara mateix, per exemple, tant amb Escola del Carme com amb BAM, que tenia un triple empat, amb els dos tenim la baraix guanyat, i en cas de triple empat, si guanyéssim tots els dos partits que ens queden, o per la contra perdéssim tots els dos partits que ens queden, nosaltres passaríem pel simple fet d'això, de la baraix.
I per si amb el segon equip de l'Uni Girona no en tinguessin prou, en aquest compromís de dissabte a les 4 de la tarda a les naus, el club acabarà la Lliga visitant el Barça B, un altre conjunt que ara mateix es troba en descens però amb opcions de jugar les fases. De cara a demà, amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís, escoltarem a Josu Ozcoidi analitzant el partit de diumenge contra l'Egea. Recuperarem també la secció Futbol sobre el Fang, recordant equips del futbol modest de Sabadell que ja han passat a la història. Tindrem també bàsquet amb una autèntica final per la Pia contra el Castellà. Qui guanyi se salva, qui perdi jugarà el play-out. I a més, entre altres coses, farem un cop d'ull a la tercera catalana de futbol i coneixerem com han arrencat els play-off pel títol de la Divisió d'Honor Femenina de la Lliga Premat de Waterpolo Femení amb l'Estalpul Natació Sabadell enfrontant-se a les semis, com us acabem d'explicar, al Mediterrani.
Hotel Suís.
Tot això serà demà a les 2 d'aquí 23 hores amb el Pau Vituri al capdavant. Per la nostra part, això és tot. @RadioSabadell a Twitter o a Instagram. Allà ens podeu trobar també al Facebook i, si no, radiosabadell.fm. Des del control de so, l'hauríeu de veure algun dia. Tenim el Roger Benet enviant-vos una abraçada ben cordial. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.